Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Joan Trias. Les xifres de víctimes pel pas de la gota freda al País Valencià no deixen d'augmentar. Ja hi ha 95 persones mortes. La gran majoria, 92, són al País Valencià. També han mort dues persones més a Castella-La Manxa i una a Andalusia. Són dades provisionals de l'últim balanç oficial que es preveu que encara continuï creixent quan es faci de dia i es puguin reprendre les feines de recerca i de rescat. A més, segons la Guàrdia Civil, encara hi ha 1.200 persones atrapades entre les autopistes A3 i l'A7 en diferents punts. I aquí s'hi ha de sumar un nombre inabastable de desapareguts. Tot plegat, com dèiem, a causa de la gota freda més devastadora que recorda el País Valencià, que ja s'ha convertit en un dels pitjors desastres naturals de la història d'Espanya i d'Europa. Des del Centre de Coordinació d'Emergències de València hi ha el nostre enviat especial, Miquel Jarque.
Bona nit. Segons la Generalitat Valenciana, no queden persones aïllades i tothom ha estat rescatat. Carlos Mazón és el president de la Generalitat Valenciana.
S'ha procedido a 70 evacuaciones aéreas a lo largo del día de hoy hasta que las horas de luz nos las han permitido, 70. Desde el punto de vista de rescates terrestres, se han producido en el día de hoy 200 rescates terrestres.
Tot i això, segons la Guàrdia Civil, queden persones atrapades a les carreteres i hi ha 5.000 vehicles bloquejats. El cos policial calcula que unes 1.200 persones estan atrapades a les autovies A7 i A3. Això malgrat les víctimes. Pel que fa a les afectacions, encara queden 115.000 persones sense llum. Això vol dir que fallen les comunicacions. També hi ha diverses poblacions que la Generalitat no ha pogut detallar sense aigua potable. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Centre de Coordinació d'Emergències de la Comunitat Valenciana.
Més informacions amb l'Armínia Massana.
El govern espanyol decreta 3 dies de dol oficial per les víctimes de la Dana. Pedro Sánchez promet ajuda als afectats per reconstruir tot el que han perdut i aquest dijous visitarà les zones devastades del País Valencià. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aparca les crítiques a l'executiu socialista i ofereix unitat per gestionar la catàstrofe.
I a banda de la informació dels aiguats, avui també tenim l'escorcoll de la Guàrdia Civil al despatx del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per buscar-hi documents i dispositius mòbils. L'ordre de registre l'ha donat el Tribunal Suprem, que investiga el fiscal general per possible revelació de secrets sobre la parella de Díaz Ayuso.
L'impost extraordinari a les grans empreses energètiques decaurà a final d'any. El Ministeri d'Hisenda el volia mantenir, però no ha aconseguit arribar a un acord amb Junts al Congrés, que denunciava que el gravamen posava en risc inversions importants a la petroquímica de Tarragona. El govern espanyol sí que ha aconseguit suports per mantenir l'impost especial a la banca.
Tomàs Muniesa serà el president no executiu de CaixaBank, on ara ocupa una vicepresidència. Per tant, José Ignacio Goyri-Golzarri ha presentat la renúncia voluntària per facilitar el nou model de governança que està impulsant el Banc Central Europeu. És a dir, un sistema que aposta perquè els presidents no tinguin funcions executives i es dediquin en exclusiva a la tutela dels equips directius. Un nou cas d'assetjament sexual esquitxa ara Eduard Cortés, que és director, entre d'altres, de produccions televisives com la sèrie Merlí.
Una publicació a Instagram de la directora Sílvia Graf ha desfermat una allau de respostes per part de més d'una vintena de dones que han denunciat comportaments similars del realitzador català que intentava seduir-les amb promeses de feina en el sector. Sílvia Graf ha explicat al programa de Catalunya Ràdio, Les dones i els dies, com Cortés hi va contactar inicialment per oferir-li feina quan ella tenia 19 anys i ell 55, i com després l'assetjava amb missatges de contingut sexual.
Claro, para mí, que un director de 55 años que ha hecho un montón de pelis y te es alguien que te puede ayudar, te dice esto, es como, pues, joder, claro que sí. Ya cuando dices que sí y tal, y te tienen como medio enganchada, ya te torna la conversación a lo sexual y bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, ok. Cuando dije que sí a lo de modelo, ya me dice otra vez, bueno, pero tiene que ser desnuda. Y es el mismo modus operandi que ha llevado con todas.
L'Acadèmia del Cinema Català ha emès un comunicat en què es posa al servei de les denunciants, el seu equip d'atenció especialitzada en els abusos en el sector audiovisual.
Esports. Els aiguats també han provocat afectacions a l'esport. S'han hagut d'ajornar 6 partits de la Copa de Futbol Masculina, inicialment previstos per aquest dimecres. I la Lliga de Futbol Professional ha demanat a la Federació Espanyola de Futbol l'ajornament dels partits al cap de setmana, entre els quals hi ha el València-Madrid.
Més cares que creus per als equips catalans, fins a un total de 7 que aquest dimecres s'han disputat la primera eliminatòria de la Copa Masculina de Futbol. Classificacions a l'Europa, el Nàstic, l'Olot, el Sant Andreu i el Girona, i eliminacions del Lleida i el Badalona Futur. Aquests n'han estat els marcadors: Europa 2, Albacete 1, Sant Andreu 2, Mirandés 1, Eivissa 1, Nàstic 2, Olot 1, Còrdoba 1, Extremadura 0, Girona 4, Badalona Futur 0, Osca 2 i Lleida 1, Baracaldo 3.
Fins aquí les notícies.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oienta més del tot i la tota. Molt.
Tot costa.
Amunt, sí senyor.
Llucia, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
Estem encetant aquesta, doncs, segona hora del programa, però en els primers minuts d'un divendres, dijous 31, a la sintonia de Catalunya Ràdio, i amb un somni sonor. Sí, això és el balà, el balà. I segur que la gent que hi entén sap que aquí això és l'hora d'anar a dinar. Amb cabres. I aquest és el resum d'ahir.
Aquella cançó de por que té el thriller.
Thriller, sí.
Doncs es veu que la rialla aquella diabòlica que surt al
sí,
final.
Sí, ah, ha, 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 ha.
Doncs es veu que és un actor clàssic molt famós.
Veus?
El que va fer aquell de los crímenes del Museu de Cera. Justament m'agradaria saber com es deia aquest actor.
Ah, demanem-ho, potser, fer... potser algú que ens ajuda.
Que com es deia el que feia els crímenes del Museu de Cera, no?
Sí.
Era el Vincent Price.
Ara, amb totes aquestes pluges que hi ha hagut al País Valencià, i he sentit que deien que fa 50 anys d'unes hemogrosses, i aquelles pluges van ser el 1957.
M'agradaria saber quan comença l'andropàusia en els homes i si existeix aquest mal i els símptomes.
Per experiència pròpia, quants més anys compliu, més ganes teniu de buscar el contacte amb la natura?
Si una mare té dos fills i a l'herència a un li deixa tot i a l'altre res, El que no té res té dret, com a fill, a reclamar una legítima fusosa?
Mira, la legítima, si no ha canviat aquí a Catalunya, només es pot desheredar totalment a un fill si ha maltratat els pares, però si no, sí que té dret a una legítima.
Que a mi em sona que el codony és una fruita que té les llavors molt petites, o fins i tot no en té. Però bueno, la qüestió és que em confirmen si això realment és així.
Les castanyes que ens venen al supermercat o qualsevol lloc, sí, vull saber si són de cultius. I si és així, a on és? A on es fa aquest cultiu?
Gràcies per la... No sé si volies dir alguna cosa més.
Sí, mira, se m'ha acut un altre... Parlant amb un amic que té tres fills i s'ha fet la vasectomia. Això porta alguna contraindicació?
I el semen va... Bueno, el que són els espermatozous i tal, va directe a l'orina.
I també demanava si té alguna contraindicació, algun efecte secundari.
No, no. Jo no vaig tenir cap contraindicació ni res. Normal, no.
Això que parlàveu dels taps, vaig sentir a dir que era perquè diu que hi ha tants taps sueltos al mar,
sí,
que és
horrorós, sí,
que per això es fa això.
Sí, jo volia parlar de l'origen de la castanyada i, bueno, ui, remunta molt lluny, eh? El segle XVIII era una ofrena pels difunts, diguem, perquè tota la... O sigui, la nit de l'1 de novembre al 2, que és la nit de Tots Sants, es passava tota la nit tocant les campanes, eh? I llavors necessitaven força i energia i, sobretot, menjaven les castanyes.
Doncs un excel·lent resum de les 19 trucades d'ahir, entre les quals destaquem la de la Marissa de Tremp.
Vull aprofitar per dir que el dissabte a Tremp es fa la Fira del Codony.
Sí.
El dissabte durant tot el dia. Llavors, al Pallars, m'acaben de dir que a l'Alt Urgell també, eh? És molt típic l'all i oli de codony. I volia preguntar si en algun altre lloc de Catalunya era típic també fer all i oli de codony.
Ah, molt bé, molt
que,
bé.
Que, per cert, és boníssim.
Sí, sí. Per què ens recomaneu aquesta fira?
Home, perquè el codony al nostre país és molt important, tant pel codonyat com per l'all i oli de codony, és molt típic, i la Fira de Tremp, ara en aquest moment no et puc dir quants anys fa que s'està fent aquesta fira, però la veritat és que ha assolit un gran nivell. Hi ha molta gent, hi ha molta oferta de carn, d'embotit, de fruits secs, de tot. Bueno, hi ha moltes parades, hi ha moltes activitats, hi ha activitat de saber o aprendre a fer l'all i oli de codony, hi ha mil activitats i porta moltíssima gent. I és una de les fires maques que es fan a Tremp.
Aquesta trucada de la Marissa va realment adreçar el programa cap a la banda de l'all i oli de codony i bé, va ser una nit molt, molt agradable. Ara no hi ha cap trucada, si algú vol aprofitar, 93-201-7474, perquè les preguntes dels oients són combustible, com també les respostes. Amb l'edat tens més ganes d'anar al bosc, de sortir per mar, de passejar pel camp, de seure davant d'un estany? Com més gran et fas, més ganes tens de tenir contacte amb la natura? Ha contestat l'Antònia, diu, des que tenia 5 anys que ja anàvem a la muntanya, amb un Seat 600, amb cistella de vi de la vaca, en tinc 66 i encara anem a la muntanya, ara a fer senderisme. La muntanya és part de la meva vida. I el Jordi, en una altra línia, diu, més ganes o més temps, potser? On et fas gran, tens més temps i vas més a la muntanya. Doncs va, que molta gent anirà a la muntanya aquest cap de setmana i avui també d'aquí una estona escoltarem a la Sílvia Andrés amb el Yes Weekend, que ens recomanarà ben segur una d'aquestes propostes de cap de setmana. I ara ens anirem a un punt del país, en concret, on diríeu, anirem a... al Baix Camp. Andreu, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Aviam.
A veure, no sé si s'havia contestat o ho s'havia dit ja. D'on ve la dita de que a una persona li aixequen la camisa, que l'enganyen?
D'on ve això, eh? Amb què acabaren dir alguna cosa? Em sembla que em van parlar d'això.
És que no em sona, no ho sé segur,
a
per això
vol,
ho pregunto.
Em vol sonar com si s'hagués dit. A veure si algú que ens ho vol explicar. D'on ve això de la camisa, de que t'aixequen la camisa?
Val. Ahir... han acabat parlant dels desiguats aquests que hi ha hagut a la part de València, Aquí a Catalunya n'hi va haver un de molt, molt important, que em sembla que hi van haver molts més morts dels que parlen a València. Va ser a Rubí, i fa anys, això. I va cobrir la notícia un periodista famós de l'època, que es deia Joaquín Soler Serrano.
Eren les inundacions del Vallès?
Eh?
Eren les inundacions del Vallès?
Sí, va ser a Rubí, sí.
Demanem a veure si algú recorda allò i què va passar exactament.
Sí, jo recordo la portada d'un diari sensacionalista de l'època que portava més de 1.000 morts a la portada. Más de 1.000 muertos en la Riada del Dolor. No sé si a València estem parlant de 100. No, no. És una mica macabra la pregunta, però... és la pregunta.
D'acord, Andreu, gràcies per posar-hi la teva.
Al contrari, gràcies a vosaltres.
Aniem del Baix Camp a Sant Fost de Campsentelles. Miquel, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Bueno, jo vaig fer una pregunta la temporada passada que va caure el pou, que era si els polítics cotitzaven a la societat social.
Sí.
Se m'ha contestat
no,
o no?
No, aquesta jo crec que l'Aina ens ho confirmarà, però em sembla que estàs a les més profundes.
I llavors és que jo opino que els polítics, això de la migració, el que vol fer la Milani aquesta i els inglesos i tot això d'agafar aquesta gent i fotre'ls en presons o camps de concentració, per mi que no és lo adequat. Jo crec que amb aquesta gent es tindria que fer com van fer els americans en Europa. Un plan Marshall, per exemple, semblar que amb aquesta gent, amb els seus països, els tindrien que facilitar maquinària agrícola, mirar de fer perforacions per treure'ls d'aigua, muntar alguna d'indústria i llavors, sí, tornar-los al seu país, però en condicions. No posar-los i tancar-los. Que aquest no és la meva opinió, vamos.
I si hi ha guerra en el seu país?
La majoria d'aquests països que estan venint, per exemple, aquí a Canàries, aquests països no tenen guerra.
Demanem-ho, a veure si realment marxen purament per la necessitat d'obrir-se camí a la vida o forçats també pel que és conflicte bèl·lic.
Sí. Jo ho comparo quan, després de la guerra europea, quan els espanyols van anar a Alemanya i a Holanda i bueno, sobretot a Alemanya, que esclar, anaven allà com tenien feina, venien aquí, venien amb el seu Mercedes i venien aquí i la gent deia carai, aquest home allà ha fet diners, pues vinga, anem-hi cap allà, i tot no van ser flors i violes, perquè van allà i va gent que van allà i va tindre que tornar sense un duro. Mm-hmm. I jo els comparo una mica amb això. Aquesta gent ha anat allà, tant a Àfrica, i a Marroc mateix, allà no hi ha guerra. Aquesta gent venen aquí, després tornen al seu país, de vacances, van amb el cotxe, allà venen... Ara ja no passa tant, però antes venien al cotxe i, escolta, i encara feien peles. Clar, la gent que estava allà, si tu veus que ve un conegut, un cosí, un germà que ha migrat en patera i ve i torna allà amb un cotxe i amb calés, pues, la gent va buscar això, el benestar, que ja ho entenc.
La prosperitat, per descomptat. Miquel, interessant això que dius. A veure què ens diran els oients.
Molt bé.
Gràcies, bona nit.
Bona nit i bon programa.
Igualment. De Sant Fost a l'Eixample, Glòria, bona nit.
Hola, bona nit, Javier.
Aviam.
No, que aquest senyor que ha parlat dels pal·liatius i tot, molt maco, però jo tenia 48 anys quan me vaig quedar viuda. El meu marit en tenia 53. I va ser tan horrorós, ja el podíem acompanyar. Però pensa que al final, me'l mantingué. Va estar sempre a casa, eh? No va voler anar ni un dia a l'hospital. Però van passar 10 mesos, que va ser un verdader infern, i al final va tenir que venir a anestesiar-lo per morir. I amb tot això va tenir una agonia tremenda. Mira, jo vaig llegir el llibre de l'Espartac Torani,
que sí, ja m'he llegit tot,
sí,
ara,
sí,
que és tot sobre el cementiri i la mort,
sí,
i el meu fill, que suposo que em farà cas, que sap la meva mort, tot el que vull, jo ho tinc tot preparat, i amb moltes ganes de marxar. I ja li vaig dir un dia, Jordi, si la mama d'això almenys una nit truca i digue-ho a la nit dels ignorants, que la Glòria de l'Eixample ja ha marxat. Perquè, bueno, i res més. Després volia dir que, bueno, avui tinc molt mal dia, he plorat molt, jo soc molt catalana, però també soc molt d'Espanya, i, bueno, tot el que ha passat. Però que estic molt contenta, perquè a mi una de les alegries grans que tinc, gran, és sentir el doctor Duart. I ara que el torno a sentir, estic contentíssima, perquè, bueno, perquè sé que ha passat una mala època, i jo soc de les persones que, a part de com a doctor, que no el conec ni res, però és una persona amb tanta cultura que quan parla, doncs mira, a mi cau la baba. I res més, jo havia...
Gràcies, Glòria, i bona nit.
Gràcies, anirem igualment per tot.
Anirem de l'Eixample a Mallorca. Carme, bona nit.
Hola, bona nit.
Què ens dius?
Estem? Escolta, mira, dues coses. Una, vaig sentir fa dues nits, em sembla que un senyor, un oient habitual, parlava del tema dels extraterrestres, sí, i els ovnis, no? Sí, tot això, que sí, ja sabeu que a mi m'interessa molt. Aleshores, ell venia a dir que no, que això no existia, que Carl Sagan ja havia escrit feia molts anys, bueno, moltes coses, va fer moltes produccions, Carl Sagan va fer una sèrie per televisió interessantíssima, ell era astrònom, però, bueno, mai va negar que no hi havia la possibilitat d'haver-hi extraterrestres. Però, clar, estem parlant de fa 30 anys, més o menys. Aleshores, el tema, actualment, el més recent, ja sabeu que sempre m'agrada donar-vos primícies, un productor d'Anglaterra, un productor bastant famós britànic, es diu Mark Christopher, ha demanat públicament que el rei d'Anglaterra, Carles III, es dirigeixi a la nació amb un missatge oficial per calmar les possibles pors que pugui generar una notícia que es donarà molt aviat respecte a la vida extraterrestre. Això ha sortit publicat a Anglaterra, aquí a Espanya d'aquest tema gairebé mai se'n parla. Tenim, a veure, no, vull dir, no nego que avui el que està passant i ahir té que tenir una primícia i prioritat, però bueno, aquest tema sempre s'esquiva, i que sapigueu que això, que segurament ho farà, perquè ja el rei Carles, tota la família real britànica sempre han estat molt vinculats amb el tema ovni, molt interessats, com també la reina de... Perdó, la reina Sofia, aquí també, sempre s'ha interessat molt per aquest tema, molt amiga del Juan José Benítez, fins i tot el Juan José Benítez, que és un gran investigador, l'ha acompanyat a molts viatges privadament, conèixer llocs, doncs, diguem-ne, calents d'avistaments d'ovnis, no? Ha estat al Perú, ha estat a molts llocs. Bueno, el que vull dir és això, que hi haurà una notícia per part del govern dels Estats Units molt aviat, que, doncs, bueno, evidentment no calen amb misteris, que ja es comença a acceptar i a reconèixer, doncs, que hi ha hagut contactes, i això, doncs, el que està pretenent aquest productor britànic, que es diu Mark Christopher Lee, qui vulgui que us comiri pel diari, a les redes, ho trobaran, doncs que la gent no entri en pànic quan es pugui donar oficialment, reconèixer això, i que a través d'aquest portaveu, que seria el Carles III, doncs que, bueno, que expliqui a la gent que es calmin, que no han de tenir por. Aquest també és un missatge que sempre insisteixo. No s'ha de tenir por en reconèixer que l'univers és molt gran, i no tan sols hi ha un univers, n'hi ha molts universos, i estan habitats, i que, bueno, pues això paral·lelament a tots els problemes que tinguem aquí a la Terra, que són molt greus, això per una banda, i ja breument de l'altra serà pregunta que he sabut també que amb el tema d'immigració fins ara, doncs, totes les persones que venien aquí i volien la seva residència, se'ls feia un protocol, no?, administratiu, i amb aquest protocol entrava un examen de català. S'havien de preparar, evidentment, després fer aquest examen i aprovar-lo per poder tenir els seus papers. Això, la llei ha canviat, ja està acceptada i es posarà en vigència en breu, no se sap si un mes, dos, tres, però no molt més, i aquest examen de català ja no es demanarà. Bueno, la pregunta és, creiem o creieu que s'hauria de fer l'examen de català per residir aquí a Catalunya i treballar a Catalunya? Aquesta és la meva pregunta.
Gràcies, Carme, per ser-hi. Bona nit.
Bona nit.
Aniríem ara a Sabadell. Víctor, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Sobre les inundacions que van haver-hi al Vallès, al Sabadell i Terrassa, que el 62,
sí,
que van ser molt importants. No sé si a Rubí va arribar les inundacions, però sí que és cert que va arribar a Sabadell i a Terrassa. Mm-hmm. I després va haver-hi una nevada també molt, molt important.
I més de 1.000 morts hi van haver?
Quants?
Més de 1.000, ha dit ell?
1.000, no ho sé. No ho sé.
Demanem-ho.
No sabré ni confirmar ni desmentir aquesta informació.
Mm-hmm.
Només sé que va haver-hi el 62, perquè m'ho han explicat,
sí,
aquestes inundacions sobre Sabadell i Terrassa. I després va haver-hi una nevada molt important.
Mm-hmm.
No sé si algun ignorant pot ampliar aquesta informació.
Estaria bé, estaria bé. Alguna cosa més, Víctor?
No, res més.
Gràcies i bona nit.
Bona nit.
De Sabadell a Mataró, Montserrat, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier. Mira, que jo també volia dir-vos sobre això de l'any 62, de la primada, sí, que hi va haver-hi, que sí, sí, va ser un desbordament, va desbordar el Llobregat, entre el Llobregat i el Besòs. I van haver-hi molts morts, més de 1.000 no ho sé, però molts, si no va arribar a 1.000, sé que van haver-hi molts. I aleshores es va fer una campanya a Ràdio Barcelona, crec que hi havia el Sol Sabano,
sí,
i es va fer una campanya molt, molt important per recollir fons i per recollir ajuts i tot això, jo ho recordo perfectament, això. Sí, sí, es va desbordar aquest riu i va ser per allà a Rubí, uh-huh, al Vallès.
Està
i
molt bé.
Això que deia el senyor de la nevada, no sé si es referia a la nevada del 64, almenys aquí a Mataró vam tenir una nevada que jo la recordo perfectament, perquè era la nit de Nadal i sortíem de missa i nosaltres, la meva germana i jo, no havíem vist mai nedar, i el meu pare l'endemà al matí ens va venir a despertar, mireu, 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 sí, sí, vam agafar els paraigües, vam sortir a fer fotografies, però allò no parava, i allò no parava, i allò no parava, i l'endemà hi havia, davant de casa nostra, bueno, els carrers de Mataró, hi havia ben bé 70 o 80 centímetres,
fixa,
de neu. Molt, molta neu hi havia. El meu pare era fuster, va fer una pala de seguida en allà al taller que teníem a dintre casa, i mira, allà traient neu, i bueno, va ser una cosa que inicialment a tothom ens va fer molta il·lusió, però perquè no ho havíem vist mai.
Va acabar sent un malson.
Però va acabar, sí, va acabar sent un malson, molta gent amb costelles trencades, vull dir que sí, sí, però això, aquesta nevada, no sé si aquest senyor es referia a aquesta nevada,
uh-huh.
O sigui, no va ser cap catàstrofe, doncs, però va ser una cosa important, sí, sí, en aquest temps.
Molt bé.
Aquesta va ser el 64.
I una pregunta, Montserrat, a tu què t'agrada més, les castanyes o els moniatos?
Mira, les castanyes, quan era petita, m'agradaven crues. Els moniatos m'han agradat sempre. Sí, 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 sí. O sigui que les castanyes ja m'agraden, però si vaig amb una castanyada, doncs en menjaré 3 o 4. Ja està. Però quan jo era petita, que anava a col·legi, em van emportar per castanyes i crues, i m'agradava per aquelles que es pelessin bé,
Per tant, no vas a la castanyera a comprar una paperina?
Quan els meus nets eren petits, quan sortien de col·legi, havíem d'anar a comprar castanyes perquè els agradaven molt. Però jo, per mi, personalment,
No.
Menjarem castanyes demà, demà, per exemple, amb la coral que tenim assaig, Arenys, doncs farem, acabarem l'assaig una miqueta abans i menjarem una mica de castanyes i moniatos, eh?
I cantareu
però
aquella
jo,
del...
personalment...
Cantareu aquella de la castanyera.
Home, això que... Sí, això que cantàvem els nens quan érem petits, que la castanyera se'n va al mercat, sí, i tant.
D'acord. Montserrat, moltes gràcies i bona nit.
També moltes gràcies per aquesta entrevista que heu fet amb el doctor...
Benito.
Amb el doctor Benito, eh?
Mm-hmm.
Quina xerrada més maca sobre la mort, i tot això m'agrada moltíssim, i moltes gràcies.
Igualment.
Eh? I que tingueu un bon cap de setmana.
Igualment.
Vinga, bona nit.
Ai, 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 què fa la castanyera? Ja no ven castanyes, ni té ganes de ballar. Ara va amb sandàlies, de les que ensenyen tots els dits. No cou les castanyes, ni pels grans ni pels més xics.
Aquest dijous 31 és la castanyada amb les castanyeres, torre que torre, moniatos i castanyes. Anys enrere amb bufanda, no? I ara amb màniga curta. Però això sí, la tradició es manté. I Sònia Portillo és castanyera, atenció, de tercera generació, emparada al centre de Barcelona. Fa 25 anys que s'hi dedica i per arrodonir-ho aquest dia 1 de novembre és el seu aniversari. Sònia, bona nit i per molts anys.
Moltes gràcies, bona nit, Xavi.
Com ho celebraràs, això?
Doncs aquí treballant, com sempre, com cada any, i molt contenta d'estar amb tots els clients que any i any van venint, i generacions tras generacions continuen venint aquí a felicitar-me i a comprar castanyes el dia de la castanyada.
És que és la tercera generació, i sempre a la mateixa parada?
Sempre a la mateixa parada, sí, aquí a Urgell Gran Via. El número seria Gran Via 522, però és cantonada d'Urgell, costat mar.
Molt bé, tu devies créixer entre castanyes i moniatos, imagino.
Sí, així és, així és.
Es pot dir que ets castanyera per vocació, doncs?
Per vocació i per passió. Primer neix el dia de la castanyada, després que sempre a casa, pues, imagina't, terceres generacions, l'àvia, la mare, castanyers, i sempre ha fet la festa de castanyes a casa, treballant a les castanyeres i tota la família, doncs imagina. A més, m'apassionen les castanyes perquè m'apassionen les castanyes dels boniatos, m'encanten, o sigui, imagina't.
No te n'has cansat?
No me n'he cansat, això m'ho pregunten sempre. I no me n'he cansat, m'apassionen, són boníssimes, o sigui, a més, són tan bones per la salut que és que tampoc no em canso.
I què és el millor i el pitjor, Sònia, d'aquest ofici?
Bueno, el pitjor és quan plou, no? Que la gent, doncs, clar, surt corrents, estàs aquí, tens ganes de vendre castanyes i no es ven tant. Pitjor és que jo no li trobo res dolent, a part d'això, perquè m'encanta, la veritat. Sí que és sacrificat, no? Perquè, clar, no, o sigui, no és com estàs, per exemple, director d'un banc, que vas tot vestit de tratxa i... No, sempre vas fer de carbó, però bueno, és entranyable. Per mi és molt entranyable, és una passió.
I com veus el negoci, Sònia?
Bueno, amb els anys i la calor, doncs no ens afavoreix molt els castanyers, tot s'ha de dir. Doncs mica en mica de comentar-li als clients, doncs mirar les propietats que tens, les golfes diabètics, es poden menjar... O sigui, d'explicar a la gent, conscienciar-la... Doncs hem aconseguit tenir una clientela molt fidel, la veritat.
Vens més, vens el mateix o vens menys que altres anys?
Depenent del fred que faci. Aquest any la castanya està molt bona, gràcies a Déu que ha plogut en tota Espanya, i això es nota, perquè clar, la qualitat de la castanya és important, l'aigua és molt necessària per tots nosaltres, pel món sencer i per tothom, i quan plou, clar, sobretot a la part de Galícia i del Lleó que porto, i de Portugal Nord, que jo porto la castanya d'allà per vendre-la, és important l'aigua perquè és molt més dolça, molt més gran, molt més maca. Uh-huh. Llavors, aquest any, doncs, la castanya està molt, molt bona aquest any. I la veritat que la gent, quan la prova, encara que faci calor, diu, ui, que bona, s'ho tornen a comprar. Això és important.
Què val la castanya, una paperina amb una dotzena de castanyes, per exemple?
Jo fa molts anys que no pujo preus. O sigui, els meus preus són molt estàtics perquè m'estimo més que la gent mengi castanyes que no anar pujant preus. Perquè al final el que estic venent és salut. La castanya, per exemple, la mitja dotzena són 2 euros i la dotzena 3,50.
Celebro la teva convicció, eh?
Sí, sí, és total, ja t'ho dic, Xavi.
Que bé. I vendre castanyes és un bon negoci?
Bueno, ajuda, no te fas ni milionari ni res, però treus uns dinerets que, bueno, t'ajuden, no?, una mica a passar el primer trimestre de l'any.
Això dura 3 mesos. Què fas la resta de l'any?
Pues la resta de l'any és totalment diferent. O sigui, soc agent immobiliària i, a més, em dedico a la seguretat privada, coordino events i, bueno, són dues coses que vaig alternant.
Renoi, quin contrast.
Sí, res a veure amb això.
Quan ets a la parada, vas picant una mica? Ara una castanyeta, ara un tros de moniato?
Sobretot castanya. El moniato, com que té molt de sucre i una ja s'està fent gran i s'ha de cuidar una miqueta més aquestes coses, sí que em menjo, però castanyes és algú que vaig picant tot el dia. Si faig una tongada de castanyes i per jo sàpiga que estic prenent el producte correcte, me'n menjo una. Llavors, imagina, quedar tongades amb la castanya que em mengin.
I com animaries els oients a menjar castanyes o moniatos? Què els diries?
Primer, que si no mengen castanyes, hauria de menjar-les perquè, de veritat, té moltes propietats. Si algú té curiositat i posa a internet propietats de les castanyes, es sorprendrà moltíssim de totes les propietats que té i les vitamines que té, que ens maten també a les persones. Sobretot per assolir els mesos més freds, que ara ja no són tan freds, però va bé per això, si és perquè té vitamina C, magnesi, zinc, àcid fòlic, o sigui, vitamina B1, B2, B3, té moltes propietats molt bones, fibra. Llavors, sobretot per cuidar-te la salut, les recomano molt. Sempre és millor menjar-les una mica torrades que no crues, que són més saludables encara torrades, no perdre-les, totes les propietats, sinó es queden les que realment ens afavoreixen més a nosaltres. I el boniato, pues, per als deportistes, és meravellós, perquè els dona molta energia, té una sucre que és molt saludable, llavors si fas esport és molt bo menjar-te un boniato, perquè és com un, diguem, un Red Bull, però natural.
30 d'octubre, la castanyada amb Sònia Portillo, tercera generació d'una parada al centre de Barcelona. I hi haurà quarta generació?
Ja hi ha, quarta generació, ja hi ha. Ja m'estan dient que quan me'n jubilo.
O sigui, tens un fill o una filla que vol continuar?
Tinc una filla que ja té 24 anys, perquè jo faré 51 el dia 1, i ella ja em diu, mama, quan vulguis jubilat, que jo vull ser la quarta generació.
Doncs el dia 1 és aquest divendres i, escolta'm, penso que hi ha un motiu per fer un brindis a la teva salut. Sònia Portillo, xin-xin.
Xin-xin.
Feliç castanyada.
Igualment, feliç castanyada per tots els dies de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, Xavi. Ui, 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 que la castanyera, que la castanyera. Ui, 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 ja cou les castanyes i jo també em vull.
Doncs la veritat és que combinen molt bé, unes castanyes amb una copeta de cava, Roser, de Cardedeu.
Hola. Ai, jo el col no puc prendre per la meva mèdula. Escolta una cosa, a l'any 62 hi van haver unes inundacions entre Terrassa i Sabadell que es van portar més de 1.000 persones.
Més de 1.000, eh?
Més de 1.000, sí, perquè la gent que venien de fora, de la resta d'Espanya, tenia per costum de posar-se al costat de les rieres.
A la llera.
Clar, perquè així podien treure les seves aigües, diguem-ne, saps? I bueno, sí, van haver... Jo recordo, jo estava a l'escoltisme i vaig anar a ajudar. Sí, sí. Sí, sí, va ser tremendo. I després, el dia de Nadal, va ser quan va nevar tant, que la gent esquiava pel carrer, espera't, era el carrer Balmes, que esquiaven, sí, sí. Això ho vam viure. Oh. Això és el que puc dir jo, Xavier.
Gràcies, Roser.
Vinga, doncs.
Bona
salut
nit.
Per tothom, eh?
I tant. Salut. Vinga. Per tothom. Anem ara a Cardedeu, Concepció. Bona nit.
Bona nit.
Aviam.
No volia dir gaire res diferent de la Roser. Hi va haver més de 1.000 persones mortes. Per què? Resulta que feia 10 dies m'havien regalat un transitor. Jo sóc persona de ràdio de tota la meva vida. I va ser el primer any que vaig començar a fer de mestre i ho vaig fer a Ullestret. I feia 10 anys que m'havien regalat, 10 dies que m'havien regalat el transitor. I el dematí ja sento, al despertar-me, ja sento les riuades que havia,
no anaven tan de pressa com ara. I era en Joaquim Soler Serrano, tal com heu dit. Després vaig anar a mirar l'endemà els diaris. I llavors la nevada, evidentment, va ser el 62 i va començar a nevar el 24. També estava Ullestret i m'hi vaig quedar sitiada fins al 28, que em varen haver de venir a buscar amb un tractor.
Bé, ja saps què és això, doncs.
Sí que és. I llavors jo sempre tenia sort d'aquesta ràdio que anava amb unes piles que avui no existeixen, unes piles llargues. Però aquesta ràdio jo el conservo aquí, no va, però el conservo aquí a casa encara.
O sigui, una relíquia.
Sí, sí, una relíquia. Tinc dues o tres de relíquies d'aquestes.
Està molt bé, doncs a veure si ho escoltarà un col·leccionista i li farà una proposta.
Ah, mira si me la fa.
Parlem-ne, no?
Sí, en podem parlar.
Està molt bé.
Vull dir, no en tanco pas res.
Escolta, clar que ja sí. Estic.
Jo no em vull morir, com han dit que es volien morir, que passin davant la gent que es vulgui morir, però vull dir, no me'n falten gaires d'anys per morir-me, però qui vulgui passar davant, que passi.
Exacte. Molt bé. No sé si voleu dir alguna cosa més, Concepció.
Ai, que tingueu una bona castanyada i bona nit a tots els ignorants.
Igualment.
Em feu molta companyia.
D'acord, doncs que per molts anys i bona nit.
Bona nit.
Doncs vinga. Va, ara sí, eh? Yes, weekend.
Yes, weekend. Amb Sílvia Andrés.
Anora és la pel·lícula dirigida per Sean Baker que va guanyar la Palma d'Or de l'últim Festival de Cannes, una pel·lícula que ha enamorat la crítica. Segurament, veient el tràiler, molts us preguntareu: és Anora la nova Pretty Woman del segle XXI? No exactament. Deixeu que us ho expliqui.
¿Qué es eso? ¿Es una mariposa?
Sí. Me voy a sentar aquí a tu ladito.
¿Qué clase tienes?
Te voy a hacer un cinturón.
¿Uno de dinero?
Yo llevo el símbolo del dólar como buen butón.
No, pero así llamas al dinero.
Anora explica la història de l'Ani, una stripper a qui la vida li canvia de manera radical quan coneix l'Ivan, un home jove, ric, consentit i capritxós que demana els seus serveis. El jove rus porta l'Ani al seu món de luxe i de diners a canvi de sexe. El primer tram de la pel·lícula és pura fantasia. Fins aquí una mica Pretty Woman. Ens agraden tant els contes de fades que no veiem, més ben dit, no volem veure els senyals d'alarma amb què hàbilment el director Sean Baker trufa la primera part del film. Però a mitja pel·lícula hi ha un gir de guió i el film agafa un to més esbojarrat, divertit i a voltes esperpèntic. És una pel·lícula en què destaca per sobre de tot un espectacular Mickey Madison. Està magnífica. Tot i que el personatge d'Ivan, interpretat per Mark Edelstein, també és clau.
Vamos a las putas Vegas!
Si me caso con una americana, no tendría que volver a Rusia.
¿Quieres que sea tu mujercita?
Va, en serio.
3 quilates.
¿Qué tal 4, o 5, o 6?
Com totes les pel·lícules de Baker, dignifica la vida dels més desafortunats, en aquest cas l'stripper. Anora és per gaudir d'una bona història, explicada a poc a poc. Les dues hores de pel·lícula passen molt bé perquè el conte realista de la Venta Fox està rodat i escrit amb un mestratge indiscutible. Watch the world come alive tonight.
Sílvia Andrés, un plaer, com sempre, i unes idees pel cap de setmana. Doncs mira, no en sabia res d'aquesta pel·lícula i té la seva cosa, eh? És el poder de la creació, de la cultura i també de l'oci, no?, de l'esbarjo. I després d'aquestes paraules tan ufanes, anem a felicitar.
cielito lindo de contrabando. Pájaro que abandona su primer nido, regresa y ya no encuentra cielito lindo el bien querido. Cielito lindo que a mí me toca.
Quanta alegria en aquest Cielito Lindo amb direcció d'orquestra de Londra de la Parra, nascuda a Nova York un dia de, com avui, de 1980. Per tant, compleix 42 anys i és una directora d'orquestra mexicana distingida. Felicitats als que sou d'aquesta jornada. I ara un record per les famílies que tenen algú que va morir un dia com avui.
The wind, just like a leaf that has blown away, gone with the wind. My romance has flown away. Yesterday at my fingertips, but now all is gone. Gone is the rapture that thrilled my heart. Gone with the wind. But fill my heart just like a flame. Love burned brightly, then became an empty smoke dream that has gone, gone with the wind. Then became an empty smoke dream that is gone, gone with the wind.
Carallos todos, convida a dir Robert Goulet. Lawrence, Massachusetts, Estats Units, i Los Angeles, Califòrnia, un dia com avui de 2007. Tenia aleshores no sé quants anys, havia nascut el 33, i la fibrosi pulmonar en va ser la causa. Posarem el punt final amb la darrera melodia que s'ha reservat, la Rosa de Barcelona. Rosa, bona nit.
Hola, bona nit.
I has trigat un tema preciós, l'Àliga Negra.
Sí. Ui, quins records més macos.
I ets una dona que
l'havíeu posat, oi, a primera hora, també?
Sí, un fragment, i perquè tu tens una història d'un primer amor molt potent.
Molt potent, sí. I tinc 70 anys i no l'oblido. O sigui, és allò que cada dia hi penso.
I eres ben jovenet, aleshores.
Doncs sí, perquè era entre els 12 i els 14 anys. I era als estius, allà a Can Toni Gros.
I ell era pastor.
Ell era pastor.
I et vas enamorar a primera vista?
No ben bé. Ell va començar, no sé com va averiguar el meu nom, perquè jo em dic Rosa normalment, només el meu pare em deia Rosa Maria, i ell em cridava des de l'altra punta del carrer. Jo ja sentia Rosa Maria, i clar, em va fer fixar. I era una alegria el que tenia ell, i una il·lusió, i una emoció molt gran, clar, de mica en mica. I els estius i les festes, qual cap de setmana que podíem, anàvem cap allà. I no va haver res més que una cosa tan innocent que l'únic contacte va ser allò de l'hora dels adeus, agafat de les mans amb rotllana. Això va ser tot, bueno, tot. I les trobades, no? I em venia a ajudar quan jo anava carregada amb la compra. Bueno, era una bogeria, la veritat, eh? Una il·lusió. I què va passar? Que ja em vaig fer una foto amb la meva germana gran i ell va fer un saltiró, jo no sabia que era allà, i es va posar al costat. I aquella fotografia encara la porto al bolso.
Fixa't.
Em va dir, que saps on dic? Dic, sí, perquè Can Toni Gros només tenia un carrer, ara ha crescut més. I dic, sí, el número 35. Diu, vale, posem l'envies. Bueno, jo era molt innocent, molt tímida, amb 13 anys, i a l'arribar a casa i revelar. Això va ser l'últim estiu. Al revelar la fotografia, la meva germana no es va veure maca, no es va agradar a ella, i no em va deixar enviar-la. Bueno, llavors, aquell estiu també vam marxar una hora que no era la que ell sabia que jo marxava. I llavors, en comptes de marxar cap a la tarda, vam marxar al matí. I corrents, no sé què va passar, jo crec que es van discutir els meus pares amb els amics que vivien allà, als estius. I jo plorant tot el camí fins a la carretera que venia l'autobús, plorant fins allà a casa, a Gràcia. Tenia la il·lusió de la fotografia. I aquella fotografia, clar, no la vaig poder enviar perquè ma germana m'ho va prohibir. I bueno, jo pensava posar el pròxim estiu, la pròxima festa, el pròxim Sant Joan, doncs ja li donaré. I què va passar? Que en el mentrestant es va posar malalt i ens van avisar que es moriria. Aquests amics mateixos, els van dir els meus pares, que ells van estar molt greu. I jo, bueno, doncs plorant, i vaig saber que estava a Sant Pau. I li vaig demanar a la meva mare que no acompanyés, i no perquè hi havia la gent. No va trobar... Va tenir por, no? Perquè també aquells amics s'enteressin, jo què sé. La qüestió és que així va acabar la història.
Exacte, i portes aquesta foto al bolso.
Sí.
I avui ho expliques a la nit dels ignorants, uns minuts abans d'escoltar l'Àguila Negra. Per què aquest tema?
Perquè jo no sabia que anava enfocada per la seva autora, la Bàrbara, que va patir els abusos sexuals, no ho sabia. Ho vaig saber quan vaig parlar amb vosaltres, vaig mirar, no? Però clar, com que diu que estava dormida a la platja i una àliga negra va venir i es va apropar i la va tocar a la mà i que li deia vine amb mi al país que la volien dur, no? Jo vaig interpretar com que
clar, amb innocència
l'ésser estimat i ha mort i és bueno, una història trista. Vaig aconseguir entrar al cementiri, que hi anava molt sovint sense poder entrar-hi, i un dia 1 de novembre, no fa massa anys, la gent, l'estava obert, i la gent de Sant Toni Grosa em van ajudar, o em van dir que si volia anar, que hi anés qualsevol moment, i la manera d'obrir-lo. I hi anava, doncs, quan em venia, em sortia del cor, agafava el cotxe des d'aquí a Barcelona fins allà a Osona, agafava les curves i allà jo entrava res per estar 5 minuts i marxar una altra vegada de tornada. No és un record perquè penso que aquest noi va patir molt.
Doncs ara probablement estic molt feliç sentint la teva explicació sí. I aquesta memòria viva que tens d'ell, no?
I tant.
Molt bé. Doncs, Rosa, jo crec que és la millor cançó per anar a la Castanyada.
Sí. Ai, sí. Moltes gràcies.
A tu.
Molt feliç.
Passeu molt bé, us esperem. Recordeu, demà no hi serem, però diumenge esperem a la una. Serem tots vosaltres per fer una mica d'aquests ara.
Perfecte.
Que us vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
I recordeu el que ens deia la Sònia, les castanyes van molt bé per les cames.
No,
m'ho he afegit jo, he fet una broma. Molt bé. Bona nit.
Sense venir.